Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Aquest cap de setmana no entenc res del que està passant a Twitter i trucaré Lloret a un quart de deu perquè m'ho expliqui. Sembla que Elon Musk està carregant aquesta xarxa social com volent demostrar que res pot ser de franc i que qui paga manarà. A França, mentrestant, hi ha un debat sobre la immigració que no ve d'ara, sinó que la tensió es mastega des de fa molts anys. Què està passant allà? Laia Forés ens ho explicarà a partir de les 10. Enquestes i més enquestes. Ivan Redondo escriu avui a La Vanguardia que sumar li aniria bé treure del càstig immediatament a Irene Montero perquè el resultat a segons quins llocs va pel pedregar i perjudica la suma amb el PSOE. Aviam què en diu Pablo Iglesias avui a la tertúlia del món a RAC1. Enquestes avui a mitja premsa on el PP ho té a tocar, o ho toca del tot, però el PSOE puja i Vox baixa. Ho preguntarem als tertulians d'aquest matí al marge d'Iglesias amb la Conillera, amb el Miquel Samper, amb el Carol i amb la Mònica Terribas. A Terribas, vicepresidenta d'Òmnium, li preguntarem per aquesta brama que corre sobre picabaralles, una altra, entre, per exemple, l'ANC i Òmnium. Sorprèn perquè aquest migdia hi ha una roda de premsa conjunta per parlar de la manifestació de la pròxima diada. Joan Laporta avui a La Vanguardia parla de tot. El Camp Nou costarà menys diners del que estava previst. Parla del problema del Barça femení per jugar a l'Estadi Olímpic la temporada que ve, que fins al 2025 el Barça anirà pagant a Leo Messi. I parla també del seu sobrepès. Avui Joan Jupallàs, cap d'Esports a La Vanguardia, un dels autors d'aquesta entrevista, en parlarà al costat de Miguel Rico i Santi Segurola, cap a quarts d'onze tocades. Ah! I un exfutbolista que va estar a les ordres de Pep Guardiola i que va jugar també amb el Sabadell serà a les 11 tocades aquí al món a RAC1. Es diu Eneko, basc. La seva particularitat és que ha guanyat l'últim Masterchef. Doncs mira, jo amb aquestes em quedo fins les 12. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, per fi és dilluns, 3 de juliol del 2023.
I avui tornen les tempestes, durant el matí s'espera un temps més tranquil, només amb algun xàfec al sud, i a la tarda pluja, sobretot entre les comarques interiors de Girona, nord de Barcelona, Pirineu i el Prepirineu, i es manté la calor com ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, l'accident entre dos turismes a l'AP7 en sentit sud a Subirats fa que encara es talli un carril i hi hagi més de 6 quilòmetres de congestió.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Espera, t'he fet bé ara, eh? De seguida anem cap a França, on els carrers continuen encesos, quan fa una setmana que van començar els aldarulls per la mort d'un jove de 17 anys a mans de la gendarmeria francesa. Aquesta nit ha estat molt més tranquil·la que les anteriors, però hi ha tornat a haver enfrontaments entre els manifestants i la policia i també actes vandàlics a les principals ciutats del país. En total s'han detingut una vuitantena de persones, això sí, molt lluny de les 1.300 de divendres o de les gairebé 800 de dissabte. De seguida connectem amb la corresponsal de RAC1 a París, la Laia Forés, per repensar tots els detalls d'aquesta nova nit de protestes i conèixer l'última hora. Però abans, falten només 4 dies perquè comenci oficialment la campanya electoral. Sembla mentida perquè entre les eleccions del 28 de maig i la convocatòria precipitada de les del 23 de juliol fa l'estranya sensació que hem viscut instal·lats en una campanya inesgotable. Però oficialment els partits la començaran, l'encetaran la mitjanit de, dijous a divendres. I avui els diaris l'escalfen amb una nova dosi d'enquestes. N'hi ha 4 que val la pena repassar. Les publiquen El País, l'ABC, El Confidencial i El Español. Donen resultats força diferents, però totes quatre comparteixen un comú denominador, donen al PP com a guanyador, detecten un repunt lleuger del PSOE i un notable retrocés de Vox. Aquests dos últims elements, combinats, allunyen la dreta de la majoria absoluta i injecten una mica d'optimisme i d'aire a l'esquerra. Però anem a pams. Comencem per l'enquesta del País, és la més optimista per l'esquerra, vaticina victòria del PP, 125 escons, però el retrocés de Vox es quedaria en 43 i deixaria a la dreta a 8 escons de la majoria absoluta. El PSOE aconseguiria 111 i sumar 35. L'esquerra podria governar si suma els seus vots als de Junts, que seria la primera força independentista amb 10 diputats, Esquerra amb 9, el PNB amb 6, Bildu, amb 5, i el BNG, amb 2. Repeteixo. Per governar necessitaria el suport de Junts, d'Esquerra, del PNB, de Bildu i del BNG. I un parèntesi, un dels problemes de l'esquerra és que Sumar no acaba d'arrencar. De fet, avui, en aquest article que ara comentàvem, el davantal de l'Ivan Redondo a La Vanguardia, qui va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez, avisa que un 44% dels votants de Sumar no veu bé el veto de Yolanda Díaz i Irene Montero. Ara per ara, la majoria de sondejos, inclosos el del País, dona a Sumar els mateixos diputats que té Podem, ni un més. Sigui com sigui, l'enquesta del País dibuixa l'escenari més esperançador per l'esquerra. Després tenim el que dibuixen l'ABC i el Confidencial. Els dos diaris preveuen que el PP guanyarà de manera clara. 132 a 154 escons, aproximadament. Entre 132 i 154, però Vox perd força. L'ABC apunta que podia perdre la meitat dels seus diputats i passaria de 52 a 20, a 25 o 29. En canvi, el Confidencial modera la caiguda i situa Vox al voltant de 45. Sí, com sigui, aquesta patacada de l'extrema dreta podria posar en perill la majoria absoluta de la dreta. El Confidencial, en canvi, pronostica que hi arribaria pels pèls. Però l'ABC, a la forquilla més baixa, deixa PP i Vox a un escó de la majoria. I per acabar tenim l'enquesta de l'Espanyol, que es despenja amb una majoria molt clara a la dreta. El PP obtindria, atenció, 140 diputats i Vox 41. Per tant, la suma de tots dos arribaria als 181 diputats, per tant, per sobre, 5 per sobre de la majoria absoluta, que són 176. Però, paradoxalment, aquest últim escenari podria no ser el preferit per al Partit Popular de Núñez Feijóo. A Gènova necessiten que la dreta assumi majoria absoluta, però esperen endur-se una victòria contundent amb patacada de Vox inclosa. D'aquesta manera estarien en una posició de força per negociar el suport de l'extrema dreta i intentar estalviar-se, per exemple, que formi part del futur govern d'Alberto Núñez Feijóo. Avui, el candidat del PP ho admet entre línies en una entrevista que concedeix El Mundo. Núñez Feijóo promet mantenir-se fidel als seus principis i garanteix que no pensa cedir en res fonamental davant de Vox. Per exemple, assegura que no farà retrocessos ideològics en igualtat ni feminisme, ni tampoc en sanitat si arriba a la Moncloa. Ara bé, com dèiem, Núñez Feijóo argumenta que això serà possible només si Vox no forma part del govern d'Espanya. Per això reclama una majoria forta i sòlida que deixi l'extrema dreta en una posició feble, amb un paper molt acotat. Diu que si el PP suma més escons que totes les esquerres i només li cal una abstenció perquè l'investeixin, no deixarà entrar l'extrema dreta de Vox al govern, tal com ha fet a les Illes Balears i com treballa ara per fer-ho a l'Aragó i a Múrcia. Un escenari que contraposa al del País Valencià, on Vox havia de votar a favor del PP per fer fora el govern progressista que liderava Ximo Puig, i per això tindran un rol molt protagonista al futur govern valencià. Un intent de marcar distàncies amb Vox que Núñez Feijóo exposa avui al Mundo, però que també repeteix als mítings. Ahir, per exemple, en un acte a Toledo.
No quiero que nuestro partido sea ni de unos ni de otros. Pretendo que esté entre unos y otros.
De fet, Feijóo no abandona el somni de la majoria absoluta i insisteix que vol governar en solitari.
Creo que le sentaría muy bien a España esa mayoría suficiente para gobernar en solitario en nuestro país.
És més, Feijóo té dissenyat ja com serà el seu govern. Si pot tirar pel dret i formar un executiu monocolor, el País avança que tindrà una vicepresidenta primera i estudia també si fitxa un vicepresident econòmic. I d'ells en penjaran 15 ministeris, 15, menys que ara. Per exemple, agruparà Sanitat i Igualtat, integrarà el de Seguretat Social a Treball i la cartera d'Universitats s'incorporarà a la de Ciència. Però des de l'esquerra, la candidata a Sumar, Yolanda Díaz, té coll avall que si el PP arriba a la Moncloa haurà de fer tant sí com no vicepresident Santiago Abascal.
El vicepresidente del señor Feijóo se llama Abascal. Queremos saber por qué esconde el señor Abascal.
De fet, Vox avisa Feijóo que no faci volar coloms, insisteix que la seva estratègia és governar tot arreu on siguin necessaris, també en el cas de la Moncloa. Una de les poques excepcions fins ara són les Illes Balears, on avui comença el debat d'investidura. La popular Marga Proens serà presidenta amb els vots de Vox, però l'extrema dreta no entrarà al govern. El PP ha aconseguit que en quedin fora, però han tancat un acord programàtic amb ells que, entre d'altres, preveu fulminar els avenços en la protecció de la llengua catalana dels últims anys, derogada la llei de la memòria històrica i democràtica de les illes o impulsar el turisme. L'esquerra alerta que això només és un pròleg del que podria passar el 23 de juliol a tot Espanya si guanya la dreta. Però el PP precisament vol desviar l'atenció dels pactes amb Vox. Per això intenta tornar a situar la picota als de sempre, és a dir, els partits independentistes catalans i Bildu. L'ABC explica avui que una de les propostes estrelles del PP a aquesta campanya electoral serà la reforma de la llei electoral. En quin objectiu? Doncs que no pugui presentar-se a unes eleccions cap persona condemnada per terrorisme o per rebel·lió o que sigui pròfug, diuen, de la justícia espanyola. Un canvi que pretén vetar els independentistes exiliats de qualsevol candidatura i que també buscaria bloquejar l'entrada de persones condemnades per terrorisme dècades enrere per pertànyer a ETA o simplement per formar part de moviments polítics de l'esquerra Berchale. Tot plegat quan falten 10 dies clavats per demanar el vot per correu de cara a les eleccions espanyoles. La data límit és el dia 13, però cada hora que passa es confirma una cosa: que es disparen les peticions per votar per correu. Els sindicats de correus calculen que només a Catalunya faran servir aquest sistema més de 250.000 persones. 250.000! Això és més del doble que les últimes eleccions espanyoles del 2019 i més del triple que les eleccions municipals d'aquest any. A partir d'avui, les persones que ja hagin demanat el vot anticipat començaran a rebre les paperetes a casa. Informa Anna Salvador.
A tot l'estat calculen que se superaran els 2 milions de sol·licituds. Seria un rècord històric al qual només s'aproparien el 1,5 milió de vots per correu de les eleccions del 2016. El límit per demanar el vot anticipat és el 13 de juliol. Hi ha temps fins al dia 20 per lliurar-lo a les oficines de correus. Allà, com a novetat per evitar fraus, caldrà ensenyar el DNI per poder-lo entregar. El secretari de la UGT de Catalunya de Correus, Rubén Valdés, explica a RAC1 que estan saturats de feina i que això encara alentirà més el procés.
No es lo mismo que tú solicites el voto por correo que cuando te lo lleva el cartero o la cartera, tienes que presentar el DNI. Pero bueno, luego tú metes el voto en tu sobre, vas a la oficina y lo depositabas. No, ahora cuando lo vayas a depositar, pues tienes que presentar el DNI. Y ya sabes lo que ocurre. Es que se me olvidó el DNI, es que no lo sabía. Esos los compañeros, a cabo del día, pues van incrementando los tipos de gestión en ese voto.
Des del sindicat denuncien que només s'ha contractat la meitat del personal de reforç que fa falta pel període d'eleccions. Recorden que, a part de repartir els vots per correu, també han de repartir la publicitat dels partits i les targetes censals.
O el vot per correu bat rècords, malgrat la crida al boicot a aquestes eleccions que fan algunes entitats independentistes com la ANC. Diverses organitzacions han proposat que el dia 23 de juliol es posin a les urnes les paperetes de l'1 d'octubre. Catalans per la Independència, el Cercle Català de Negocis i el moviment Vot de Revolta promouen el vot nul com a protesta per la inacció, diuen, dels partits amb representació. Aquesta tarda, per cert, l'ANC farà públic el recorregut de la manifestació independentista de l'11 de setembre d'aquest 2023. De moment només s'ha fet pública la samarreta, que és blava i groga, i porta el nom de Via Fora. A França sembla que comença a refredar-se la situació, o si més no, que hi ha hagut una petita treva després d'una setmana d'aldarulls violentíssims arreu del país. Com dèiem, aquesta nit encara hi ha hagut protestes, certament, però els disturbis han anat clarament a la baixa. La policia ha detingut, de moment que se sàpiga, 78 persones, res a veure amb els 1.300 detinguts que hi va haver la nit de divendres a dissabte i dels més de 700 de dissabte a diumenge. Durant la matinada encara hi ha hagut alguns atacs vandàlics i enfrontaments entre manifestants i agents. I també s'han encès focs a París, a Lió, a Marsella o a Tolosa, però a hores d'ara no consta cap incident destacable. Tot i això, el Ministeri de l'Interior francès havia tornat a mobilitzar per tercer dia consecutiu gairebé 50.000 agents arreu del país per fer front a possibles aldarulls. En espera de veure com avança la situació i què en diuen aquests agents, les properes hores Emmanuel Macron ha anunciat que participarà en un acte públic per condemnar la violència dels últims dies als carrers i que fins i tot ha desembocat, recordem, en atacs a edificis i càrrecs públics. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés.
El president Emmanuel Macron vol mostrar la seva solidaritat amb els alcaldes afectats pels actes violents i ha anunciat que demà rebrà 200 batlles que han estat víctimes dels aldarulls. Aquest cap de setmana es va produir un brutal atac al domicili de l'alcalde de Lerros, un municipi al sud de París. Uns desconeguts van intentar encastrar un vehicle en flames quan la dona i els fills de l'alcalde estaven dormint a dins de la vivenda. Es van haver de refugiar a casa dels veïns. La primera ministra Elisabeth Borne ha mostrat la seva solidaritat amb l'alcalde de la seva família.
Volem expressar tota la solidaritat, tot el suport del govern davant d'aquest atac, que és òbviament intolerable. Demanem a la Fiscalia la màxima fermesa cap als autors de la violència.
Aquest migdia hi haurà concentracions arreu del país en solidaritat amb els alcaldes. Per cert que el Tour de França arriba avui a territori francès i hi ha certa inquietud davant la possibilitat de que els aldarulls afectin el Tour.
Aquest refredament dels aldarulls coincideix amb les declaracions que ha fet les últimes hores l'àvia de l'adolescent mort a mans de la policia, en què demana que s'acabin els disturbis. En una conversa amb la televisió BFM, reclama als manifestants que no destrossin res i que no facin servir la mort del seu net com a excusa per atacar la policia.
La policia afortunadament està allà. A la gent que està trencant coses els dic que parin. Pareu. Pareu. Esteu utilitzant en Nael com a excusa. No. Heu de parar. No trenqueu finestres, escoles i autobusos.
I les protestes han obligat a anul·lar el viatge oficial de 3 dies que Emmanuel Macron havia de fer a Alemanya. Interessant veure què en diu de tot plegat la premsa de França. N'informa Anna Alfonso.
Le Monde apunta que els aldarulls han desestabilitzat el govern francès amb un Emmanuel Macron que ha intentat mantenir l'equidistància entre l'empatia per la mort del jove a mans de la policia i la fermesa cap als saquejadors. Le Parisien destaca que la violència urbana augura un mal estiu pel turisme a França i també explica que els alcaldes han cridat la població i els càrrecs electes a concentrar-se avui davant dels ajuntaments després dels últims atacs violents. La Liberación titula «Salvem la joventut i la policia». Analitza que per reparar el vincle amb la França dels suburbis és fonamental que l'ètica torni al centre de la institució policial i alhora que millori la formació dels agents. I Le Figaro, a l'editorial, lamenta el naufragi de França. Creu que està donant una imatge de país del tercer món i recorda que, segons la premsa estrangera, el país es troba en estat de guerra civil. Una imatge que, diu, humilia i indigna encara més els francesos.
Escolta'm ara el comentari que hi posa el periodista de TV3 i col·laborador del Món RQ, Frederic Vincent.
Hi ha gairebé un patró en aquest tipus d'aldarulls, un patró polític. L'esquerra, o una part de l'esquerra, sempre triga a condemnar la violència i la dreta, o una part de la dreta, té, en canvi, tota la pressa del món a demanar mà dura. També hi ha oportunistes, d'entrada oportunistes violents, que aprofiten protestes per liar-la grossa. Barcelona, per exemple, té alguna experiència en això. I en aquest cas també a contradir-se a si mateixos, perquè en teoria tot ha començat demanant més atenció als barris perifèrics, però s'estan carregant escoles o autobusos que aquests barris i els seus veïns necessiten. I també hi ha, evidentment, oportunistes polítics. L'extrema dreta torna a sortir per demanar canya amb la immigració. Una altra contradicció, perquè el jove mort en un control policial que va generar la protesta era nascut a França. Com ho són molts dels que estan participant en aquests aldarulls, d'altra banda? I després hi ha la policia. Ara fa 6 anys es van suavitzar les restriccions perquè fer servir armes de foc i des de llavors han augmentat els morts a trets en controls policials. 13 l'any passat. El govern francès no dona informació de l'ètnia de les víctimes, però Nacions Unides ja li ha reclamat formalment a França que faci el que pugui per frenar el racisme i la discriminació a les seves forces policials.
9 i 18 minuts, ho deia el davantal que no entén res del que ha passat a Twitter aquest cap de setmana. La plataforma obliga els usuaris a pagar per veure més de 1.000 tuits al dia. Va ser un anunci sorpresa d'Elon Musk, el propietari de la xarxa social, que una vegada més ha vingut acompanyat d'un evident descontrol i la sensació que no fot res més que improvisar. Des que es va començar a aplicar la mesura, que segons diuen serà temporal, ja ha canviat 3 vegades la quantitat de tuits que poden veure els usuaris cada dia. L'última versió, que és vigent a hores d'ara, és que els usuaris que no paguen la subscripció, que és la immensa majoria, poden veure 1.000 tuits al dia. Els que sí que paguen, els comptes del tic blau, en poden veure fins a 10 vegades més, és a dir, 10.000. I els que acaben de registrar-se a Twitter de franc només en podran llegir 500. Això és el que es va dir ahir. Inicialment, però, la limitació que es va anunciar dissabte era de 600 pels que no paguen, 6.000 pels que tenen el Twitter blu i 300 pels comptes nous. Hores després ho van apujar 800, 8.000 i 400 respectivament i finalment ahir van decidir augmentar-ho fins als números actuals. Sí, com sigui, la mesura ha generat molta polseguera entre els usuaris de la xarxa social. Recordem que el preu de verificar-se és de 100 euros l'any i tot i que, segons els directius, la limitació de visionat és temporal, alguns experts ja alerten que podria haver arribat per quedar-se. Seria una manera d'intentar reflotar econòmicament l'empresa. Elon Musk ho justifica com una mesura d'emergència per abordar els nivells extrems d'ús de dades. Però el professor i consultor expert en internet, Genís Roca, ho posa en dubte, creu que es tracta d'un canvi clar de model de la plataforma. Diu que, tot i les discrepàncies ideològiques, Elon Musk és un gat vell dels negocis i sap el que es fa. Ho deia ahir al Via Lliure de RAC1.
Pot ser malparit o pot ser una mala persona, però tonto poder no ho és. Aquest senyor ha agafat una empresa que estava perdent calés a Manta i crec que s'ha decidit a fer-la rentable. I, evidentment, una cosa que perd milers de milions de dòlars a l'any, si la vols convertir en rentable, has d'haver canvis. I crec que ho està fent.
La limitació de tuits no és l'única novetat de Twitter. Des que es va posar en marxa aquesta mesura, la xarxa tampoc permet veure piulades sense tenir en compte i sense haver iniciat sessió. Fins ara, clicar l'enllaç d'un tuit et permetia llegir-lo sense tenir la sessió oberta, però ara la pàgina dona error i obliga a posar usuari i contrasenya. I tampoc funcionen gestors que utilitzen molts community managers com el TweetDeck. En fi, d'aquí menys d'una hora, al principi de la tertúlia, li preguntarem per tot plegat a l'Albert Lloreta. Aquí també li preguntarem sobre quines alternatives hi pot haver Twitter i si creu que poden funcionar. Sense anar més lluny, qui sembla que vol aprofitar totes aquestes polèmiques per fer la competència a Elon Musk és Mark Zuckerberg. La seva empresa Meta, és a dir, la propietària de Facebook, de WhatsApp i d'Instagram, ha tret per error una aplicació nova al mercat que es diu Threads, que és Fils, en anglès, com el Fils de Twitter. Tot i que l'han eliminat, l'anunci d'aquesta app nova ja s'ha fet viral a les xarxes socials. Escoltem en el comentari que hi posa la periodista especialitzada en tecnologia i col·laboradora del món a RAC1, Susana Pérez Soler.
Des que Elon Musk va adquirir Twitter l'octubre de l'any passat, l'experiència tuitaire no ha deixat d'empitjorar. La desinformació està a l'ordre del dia des que el magnat va acomiadar la meitat de la plantilla i va fer pagar per tenir el compte verificat. De manera que l'autoritat a Twitter ja no és quelcom que algú es guanya per la seva trajectòria professional, sinó una mercaderia que qualsevol pot comprar. També han augmentat els missatges d'odi, els atacs a minories, el negacionisme i el supremacisme blanc. Malgrat les promeses de Musk, Twitter segueix sense ser una companyia rendible i cada vegada perd més anunciants. La nova mesura de limitar el número de tuits que els usuaris poden veure atempta directament contra la llibertat dels tuitaires i contra l'essència de Twitter, que es caracteritza per poder seguir l'actualitat en directe sense limitació de temps ni d'espai. Si aquesta mesura esdevé permanent, Musk haurà fet un pas més per enfonsar Twitter.
I a les 8 i 22 minuts, els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui acusen d'haver assassinat una dona a l'hotel Magnòlia de Salou. La víctima tenia 47 anys i de moment no se sap si tenia alguna relació amb l'assassí. Segons avançar la periodista Anna Ponsí, els agents van trobar el cadàver de la dona al segon pis de l'hotel, al mig del passadís. Tot apunta que hauria mort estrangulada. Quan el va detenir la policia, aquest presumpte agressor estava sagnant per un tall molt profund al canell i el van haver de portar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. A Lleida, la Guàrdia Urbana ha detingut un noi de 20 anys per fer tocaments a una menor durant la festa major del barri del Secà, de Sant Pere de Lleida. És una informació que llegim al Segre. El diari explica que tot plegat hauria passat a l'esplanada de davant del pavelló ahir a les 4 de la matinada, quan hi havia un concert de DJs. El noi va tocar la noia de 15 anys diverses vegades sense el seu consentiment. La menor li deia que parés, però ell no li va fer cas. A banda, han condemnat un home a 3 anys de presó per abusar de la seva cunyada d'11 anys, mentre dormia a Anglès, a la Selva. Va passar l'octubre del 2020. A l'agressor ja l'havien jutjat per un delicte d'abusos el 2017, però en aquell cas l'Audiència de Girona va absoldre'l per falta de proves. 8 i 23 minuts. Els insults racistes que va rebre el jugador del Real Madrid Vinícius a Mestalla encara porten cua. D'aquell episodi, ja fa gairebé un mes i mig, però ha esperonat el govern espanyol a impulsar noves mesures per erradicar el racisme i la xenofòbia dels estadis de futbol. Per això ha decidit permetre a la policia que proposi l'aturada o la suspensió d'un partit si es produeix algun incident racista a un estadi. Ho avança avui el diari El País, que ha tingut accés a la instrucció que ha dissenyat el Ministeri de l'Interior de Fernando Grande Marlaska per fixar tot allò que podrà fer la policia davant d'una situació d'aquesta mena. A partir d'ara, les autoritats podran instar els àrbitres a no començar a paralitzar o directament suspendre un partit de manera temporal o definitiva quan els incidents racistes siguin greus. També tindran autorització per buidar una grada o fins i tot desallotjar tot un estadi. I això ho podran fer unilateralment sense el permís de l'àrbitre. El responsable de prendre la decisió serà el coordinador de seguretat de l'estadi, una figura que sempre recau en un alt càrrec policial. Fins ara la potestat d'aturar partits depenia exclusivament de l'àrbitre i continuarà tenint l'última paraula abans de suspendre un partit, però haurà d'escoltar les recomanacions del responsable de seguretat i acceptar que desallotgi l'estadi encara que ell no hi estigui d'acord. Aquesta instrucció del Ministeri de l'Interior ja s'ha aprovat i en els pròxims dies s'enviarà a tots els cossos de policia de l'Estat. Avui 24 minuts i avui també és notícia l'entrevista que Joan Laporta ha concedit a La Vanguardia, en què, entre altres coses, assegura que el Barça encara té pagaments pendents amb Leo Messi fins l'any 2025. En aquesta entrevista, el president del Barça parla de tot, de l'espai Barça, de Xavi Hernández, i també alerta que veu molt magre que el Barça femení pugui jugar a l'estadi de Montjuïc als partits de Champions la temporada que ve. I fins i tot també parla de la seva salut. Diu que està bé, malgrat que les informacions que han sortit darrerament i que feien pensar amb una certa preocupació. Però anem a pams, comencem pels diners que el Barça li deu a Leo Messi. Diu Laporta que són diners de l'últim contracte de l'argentí firmat amb Josep Maria Bartomeu i, en definitiva, un salari que en el seu moment es va diferir i que se li va pagar, que se li va pagant a poc, tal com està previst i sense interferir massa en el fair play financer.
Cuando Jorge me dijo que habláramos personalmente, vino aquí, me comentó la situación de Leo, que había pasado, pues, por un periodo en París de mucha presión y que quería, pues, quizás menos presión. Entendía que podía seguir teniendo esa presión. Bueno, nosotros aquí, pues, hay presión, evidentemente. Y yo, pues, lo entendí perfectamente. Bueno, todo está pactado. Lo que aún se debe es lo del diferimiento de la mesa salarial que estableció la anterior directiva, que hay unos pagos establecidos que terminan en el 2025.
En un altre sentit, el president del Barça ha advertit a Xavi Hernández que s'equivoca quan demana incorporar un mig centre, diu que així es talla la progressió, de futbolistes al planter.
En cuanto a lo que es reforzar el centro del campo, sí que a él le gustaría reforzar el centro del campo, es cierto, pero también sabe de que hay opciones que son hoy por hoy inviables y que creo que nos equivocaríamos porque además cortaríamos la trayectoria de grandes jugadores que tenemos en la cantera en esa posición.
Això sí, diu Joan Laporta que una de les seves prioritats és renovar Xavi i que no creu que tingui cap dificultat en arribar a un acord amb el tècnic de Terrassa. I a banda d'això, Joan Laporta ha sorprès tothom quan ha dit que veu molt magre que el Barça femení pugui jugar a Montjuïc als partits de Champions la temporada vinent. Explica que la quantitat d'esdeveniments que es fan a l'estadi olímpic fan molt complicat que hi hagi dates lliures i que per esmenar-ho estudia disputar els partits de l'equip femení a la Champions de manera itinerant en diferents estadis de Catalunya. Més coses, Joan Laporta també ha insistit que fa negocis amb Qatar perquè el país s'està obrint a la igualtat de gènere i diu que això no entra en contradicció amb les seves crítiques quan el Barça de Sandro Rosell va tancar un acord amb Qatar Foundation l'any 2010.
Ya no me quiero remontar al pasado, pero yo creo que mi crítica era que no estaba de acuerdo con Qatar Foundation cuando se decía que era como el UNICEF del Golfo Pérsico. Yo esto lo encontré una barbaridad. Es una evidencia también que en estos países hay unos movimientos de apertura en cuanto a lo que es la igualdad de derechos, en cuanto a lo que es el género.
En aquesta entrevista que li fan a La Vanguardia al cap d'esports Joan Jopallàs i també el Juan Bautista Martínez i l'Anaïs Martí, també assegura que la construcció del Palau Blaugrana no perilla perquè es finançarà amb el que s'estalviïn de la construcció de l'estadi del Camp Nou, que espera que no arribi als 1.000 milions d'euros. I sobre el que comentàvem abans, el seu estat de salut, diu Joan Laporta que està fort com un roure, malgrat que no vaga que hi hagi un proper amb ell que està molt preocupada pel seu ritme de vida.
Tengo que bajar de peso, estoy un poco en ello ahora que ya llega el verano y es más fácil. Amigos míos, pues a veces quizás pues se alarman o se preocupan porque dices, joder, que acapatarás. No, que estén tranquilos que todavía tengo mecha para rato y estoy bien de salud. La dieta esa de desayunar como un rey y cenar como un mendigo, que diga. Los resultados, ¿no? Todavía no se aprecian suficientemente, pero espero que antes de la gira...
Hi ha coses que hem passat de al loro, que no estamos tan mal, a no pataré. Que m'agrada molt. En parlarem avui a la tertúlia esportiva amb el Joan Jopallàs, amb el Miguel Rico i amb el Santi Segurola. Un minut i 8:45 del matí, i atenció perquè Indiana Jones s'ha topat amb un obstacle inesperat.
El doctor Jones, busqueu-lo.
La pel·lícula ha ensopegat a taquilla. En el seu primer cap de setmana a la cartellera, la cinquena part de la saga, que es titula El dial del destí, ha recaptat 130 milions de dòlars arreu del món en el cap de setmana de l'estrena, que acostuma a ser el més fort. D'aquests 130 milions, 60 són nord-americans. Són xifres que els analistes consideren correctes per qualsevol altra producció de Hollywood, però no per una gran superproducció amb un pressupost gairebé de 300 milions de dòlars. El dial del destí ha recaptat a tot el món 142 milions menys que la quarta pel·lícula de la saga quan es va estrenar fa 15 anys. De fet, una de les últimes grans produccions de Hollywood que es considera que ha punxat, The Flash, de Marvel, va recaptar més diners a tot el món, 139 milions, i va costar 100 milions d'euros menys. A la Xina, de fet, un dels grans mercats pel cinema i on mai s'havia estrenat una pel·lícula d'Indiana Jones, El dial del destí només ha recaptat 2,3 milions de dòlars, una xifra que la convertiria en la pitjor estrena d'una superproducció nord-americana. Els analistes diuen que caldria un miracle perquè la nova aventura d'Indiana Jones pugui remuntar, tenint en compte que aviat arriben altres grans estrenes cinematogràfiques com l'última de Missió Impossible, Oppenheimer o Barbie. De fet, apunten que, malgrat les molt bones crítiques que ha obtingut Indiana Jones i El dial del destí, es pot convertir, veurem, en el gran fracàs d'aquest any 2023. Dos quarts clavats de 9 del matí, la Generalitat i el govern d'Espanya desencallen el projecte de la B40 entre Sabadell i de Terrassa. Els dos governs firmaran aquesta setmana el conveni que permetrà tirar endavant aquest tram del quart cinturó que Esquerra es va passar per poder arribar a un acord de pressupostos amb el PSC. A canvi, la Generalitat ha aconseguit posar negre sobre blanc el compromès del Ministeri de Transports i Mobilitat de transferir més de 900 milions d'euros per altres infraestructures arreu del país. Per la seva banda, el govern espanyol confirma aquests acords, però remarca que encara s'han de tancar alguns serrells, informa Marc Martínez Amat.
L'acord de pressupostos entre el PSC i Esquerra preveia que el conveni entre governs per la Ronda Nord s'assignés abans de l'abril. Al final han calgut alguns mesos més per arribar-hi. La Generalitat destaca que ha aconseguit que aquest tram de B40, de Sabadell a Terrassa, no es consideri una via d'alta capacitat ni es prevegui que tingui continuïtat més enllà. A més, l'Estat ho pagarà amb pressupost propi i no es restarà de la partida que rep Catalunya a través de la disposició addicional tercera, que era el primer pla del Ministeri. Fonts del govern expliquen que el protocol de la Ronda Nord ja feia setmanes que estava embastat, però resistien a signar-lo perquè volien que anés de bracet amb aquest paquet de 914 milions d'euros per infraestructures. Són uns diners que Esquerra havia arrencat al PSOE a l'hora de pactar-hi els comptes de l'Estat. Inclouen actuacions al Maresme, a la N260, a les connexions entre l'AP7 i l'AP2 i en intercanviadors ferroviaris. Encara no hi ha data per signar els dos protocols, però s'han compromès a fer-ho abans que divendres arrenqui la campanya electoral.
Per cert, que tot això, alguns sectors de Junts, propers a Laura Borràs o a Jaume Alonso Cuevillas, demanen a la direcció del partit que destitueixi Magda Urenich com a presidenta de la Comissió de Garanties. En un manifest, el grup que es diu Junts per Junts assegura que és intolerable que Magda Urenich faci entrevistes i declaracions públiques on demana la dimissió de Laura Borràs. Creuen que és una irresponsabilitat i que el seu càrrec l'obliga a ser imparcial. Cerco d'informació de servei, si heu d'agafar el tren, que sapigueu que les línies R11 i regionals 1, les que van des de Barcelona, Estació de Sants, fins a Portbou, passant per Mataró i per Girona, hi ha retards de més de mitja hora per l'avaria d'un tren a Girona. El cap de setmana ha acabat amb dos morts i diversos ferits crítics a les carreteres catalanes. L'accident més greu va ser la nit de dissabte a diumenge a Empúria Brava. Un cotxe va atropellar quatre persones i just després va caure en un canal. El cotxe que va provocar l'accident, hi viatjaven quatre persones, una d'elles ha mort. Hem de dir que dues estan ferides i la quarta, segons alguns testimonis, va marxar de l'escena pel seu propi peu. L'altre accident va ser a la P7 a Freginals, al Montsià. Va deixar un mort i una ferida crítica. Per causes que encara s'investiguen, el cotxe va sortir de la via i va volcar. Això va provocar la mort del passatger del davant, un jove de 23 anys, veí d'Amposta. La conductora va quedar ferida en estat crític i l'han ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Des del 1 de gener, 73 persones ja han mort en accidents de trànsit només a Catalunya. I atenció a aquesta dada. Els joves barcelonins necessitarien 78 anys per comprar un pis. Ho revela un informe de Comissions Obreres que avui publica El País, entre els motius que el sou de la meitat de treballadors de menys de 30 anys és igual a inferior als 1.000 euros. D'aquesta manera, els joves han de destinar un 89% del seu sou per pagar el lloguer i si se'n volguessin comprar un necessitarien 78 anys per pagar-lo sense ajudes. Si ens fixem en l'accés a l'habitatge per sectors, l'únic que pot destinar menys del 30% del sou en un lloguer és el de les finances, mentre que el pitjor escenari és per l'hostaleria, que destina una mica més del seu sou sencer, concretament un 103%. I segons ha pogut saber RAC1, un de cada 10 pacients que tenen cita programada amb un metge especialista a la demarcació de Girona, un de cada 10 pacients no es presenten a la consulta. Són absències que, segons el Departament de Salut, perjudiquen clarament el sistema perquè ocupen temps que es podria dedicar a mirar, a observar una altra persona. Ara bé, la cosa canvia quan parlem de l'atenció primària. Des que es va acabar la pandèmia del coronavirus, l'assistència als CAPs ha pujat i cada vegada més gent es presenta a les cites programades. Informa des de Girona, Bàrbara Julbe.
Van faltar la visita programada amb el seu metge a l'atenció primària abans de la pandèmia, un 7,5% dels pacients. L'any passat, en canvi, només prop d'un 6%. També ha baixat l'absentisme en proves diagnòstiques de gairebé un 6% en prepandèmia, ha passat a prop d'un 5% l'any passat. Una disminució que s'atribueix al fet de poder anul·lar la cita a través dels missatges de mòbil. Però hi ha més motius. Xavier Burjons, cap d'Atenció al Ciutadà del Servei Català de la Salut de Girona, en detalla d'altres a RAC1.
La pandèmia deu haver influït en els hàbits de la gent, sí, que també, com que hi ha hagut un augment de l'espera per segons quines consultes i per segons quines proves, doncs en el moment que t'arriba estàs més predisposat a anar-hi, doncs segur que també.
Pel que fa a les consultes externes de l'hospital, la xifra es manté similar amb un 9,1%. Salut avisa que una visita perduda fa que ningú més pugui aprofitar la cita i allargar les llistes d'espera.
Per cert, anem a la publicitat, però abans, Anna Ponsí, abans parlem d'aquesta mort, una altra vegada, de violència de gènere, que explicàvem en un hotel de Salou. Doncs bé, l'Anna Ponsí ha publicat que un turista irlandès va matar la seva parella, també irlandesa. Era concretament el que va passar a l'hotel de Salou. Com explicàvem, la va escanyar amb una corda, segons el metge de guàrdia. L'home detingut està ingressat al Joan 23 amb el tendó del canell tallat per un cop amb un vidre.
Parlem. Òptica 2000, ubicada al Corte Inglés, guanya per tercer any consecutiu el premi a la millor òptica de l'any. Marc Perea, com a especialista en salut visual a Òptica 2000, què us ha fet mereixedors d'aquest reconeixement?
Aquest guardó premia el nostre compromís i esforç per seguir sent l'òptica de referència en salut visual. Oferim un examen personalitzat i molt complet i comptem amb un gran equip d'òptics optometristes en formació constant, perquè els nostres ulls s'ho mereixen. I ara, a Òptica 2000, tenim una promoció 2x1 en ulleres graduades.
Gràcies, Marc.
A vosaltres.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Hola, sóc Joan Tomàs i aquest és el meu primer anunci, però fa 33 anys que sóc òptic optometrista a Òptica 2000. Juntament amb més de 500 òptics ens esforcem cada dia per ser el teu referent en salut visual. Per això hem estat triats Òptica de l'any. I ara, perquè ens coneguis, emporta't dues ulleres al preu d'unes. Òptica 2000, El Corte Inglés. Els teus ulls ho mereixen.
Els gelats La Fageda són com els seus iogurts. El doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat, nata fresca i ingredients naturals. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. La Fageda. Gelats com ningú més els fa.
Busques un total look icònic per viatjar?
Aprofita els descomptes encara més extraordinaris de la Roca Village.
Ara, les firmes més cool com American Vintage, Zadig & Voltaire o Mandarina Duck amb fins al 70% de descompte sobre el preu original.
T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per a gaudir dels nostres descomptes encara més extraordinaris.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bonpreu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al gato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es...
ara hi ha la venda d'extra d'estiu de l'ONCE. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'ONCE. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1 torna a augmentar l'audiència de RAC 1. Ara tenim 894.000 oients cada dia.
Soc en Pere, de Sant Pere de Ribes, i el meu programa favorit de RAC 1 és el versió RAC 1. Coni, casa't amb mi, sisplau.
Soc la Laia de Palafolls i cada matí em desperto amb el Jordi Basté i el Xavi Mundó.
Soc
el
Josep des de Palau Solità i Plegamans. M'encanten les rialles amb els Oscars i amb el Marc Giró.
Hola, soc el Marcel Pellejero, m'ho vaig obrir al París i em diu molt Basté.
Soc la Mia i escolto totes les nits el Tu Diràs d'Esports de RAC 1.
Sou molt més que una xifra. Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
El RAC 1 em fa molta companyia.
Tots sou u.
Moltes gràcies!
Vint minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC 1. Jaume Collboni manté el veto de la creació de més hotels al centre de Barcelona, però amb excepcions. El nou alcalde no veu amb mals ulls que puguin obrir-se de nou si són de luxe. Ho diu en una entrevista a l'agència EFE, en què opina que es podria fer algun matís legal perquè poguessin obrir, per exemple, establiments de poques habitacions en edificis singulars al nucli antic, que és el que també reclama el gremi d'hotels i que permetria l'entrada de turistes de gran poder adquisitiu a la capital. De tota manera, tot i admetre que Barcelona té un límit pel que fa a la càrrega turística, Jaume Collboni recorda que encara es poden obrir 4.000 places hoteleres fora del centre. Per exemple, diu que quan s'acabi la construcció de l'estació intermodal de la Sagrera, el més probable és que s'hi pugui construir algun hotel. Però el possible col·lapse pel que fa a la càrrega turística s'hi suma al límit de capacitat a què està arribant el transport públic a Barcelona en alguns moments del dia. Amb la rebaixa de preus dels abonaments se n'ha disparat l'ús i, segons llegim a La Vanguardia, TMB té coll avall que enguany es batrà el rècord absolut d'usuaris al transport públic. Això també, òbviament, genera problemes, i és que la infraestructura està a prop del límit de capacitat en línies del metro, com la línia 1 o la línia 5, i en d'altres també d'autobusos, un fet que no es podrà resoldre fins que, evidentment, la línia 9 del metro estigui enllestida, o fins que es posi en marxa d'una vegada per totes també l'ampliació de la línia 8 dels ferrocarrils de la Generalitat entre la plaça Espanya, la plaça Francesc Macià i Gràcia. Parlant de Gràcia, la justícia investiga el conegut com a advocat model que està implicat en la causa de frau immobiliari més gran d'Espanya per haver venut el pis d'una àvia morta al barri de Gràcia de Barcelona. Francisco Comitre, que és, que, com es diu aquest lletrat i exmodel, hauria pagat 200 euros a una dona perquè fes passar per una altra que havia mort sense cap descendència. Segons llegim El País, l'objectiu era atorgar-se poders ella mateixa en nom de l'antiga propietària, i així ho va fer. I a sobre, davant de notari, la dona va acabar comprant el pis per uns 100.000 euros, tot i que el seu valor era 4 vegades més elevat. Finalment els van enxampar quan intentaven vendre'l. Ara la investigació atribueix a l'advocat i a 3 detinguts més els delictes d'estafa, grup criminal, falsedat documental, denúncia falsa i usurpació d'identitat. Tot i això, Comitre continua en llibertat i exercint. Les últimes setmanes hem parlat molt del Frankfurt Pedralbes, un establiment icònic de Barcelona que va haver de tancar perquè li faltava la matèria prima, és a dir, el Frankfurt. Finalment s'ha buscat la vida pel seu compte i ha comprat Embotits Viver, una empresa càrnica. D'aquesta manera s'ha assegurat tenir un proveïdor que fabriqui les salxitxes que necessita el restaurant i, per tant, ha pogut reobrir. Però avui, Crònica Global explica que al darrere d'aquest episodi, que podria ser una simple anècdota, s'hi amaga el que el digital bateja com una autèntica guerra de salxitxes. Tot va començar quan l'empresa alemanya Xara, una de les més importants, vaja, de fet és la principal fabricant de salxitxes de Catalunya, va patir un contratemps important. Recordeu, perquè en vam parlar, que la seva planta de Barcelona es va cremar i la producció de la companyia es va haver d'aturar en sec. Això va afectar directament l'empresa Frankfurt Pedralbes, que comprava les salxitxes Escara, però també els supermercats Bonpreu, que també tenien aquesta empresa alemanya com a proveïdora. Bonpreu va haver de buscar una alternativa i va començar a comprar salxitxes amb una empresa catalana que es diu Apple Agrifood, que és propietat, aquesta empresa, Apple Agrifood, de qui va ser candidat a la precandidat a la presidència del Barça, Jordi Ferrer. El Frankfurt Pedralbes també el va perseguir, però l'oferta de Bonpreu era més alta i per això finalment va haver de comprar la seva pròpia empresa càrnica. La trama és digna de Billions, però amb un component amb un component molt més, diguem-ho, que nostrat. Pràcticament 3 quarts de 9, Rússia hauria estat la responsable de destruir fa unes poques setmanes la presa hidràulica de Nova Kakhovka, al sud d'Ucraïna. Aquest enfonsament de la infraestructura va provocar, recordeu, inundacions catastròfiques a tota la regió de Kherson, i Moscou i Kiev es van acusar l'un a l'altre d'haver disparat míssils a la presa. Ara, però, diversos experts apuntarien al diari Ara que el més probable és que l'autor directe de l'explosió fos el Kremlin i que més ho fes des de l'interior. Asseguren que fins que no es buidi tot el que seria l'envasament i es faci una anàlisi de tota l'estructura, no podran estar segurs de què és el que va provocar aquest enfonsament. Tot i així, creuen que els indicis actuals fan pensar que van ser precisament els soldats de Rússia, que són els que controlen la presa, els que en van col·locar directament explosius en una galeria de manteniment que travessa tota l'estructura de formigó. Defensen que la van dissenyar en plena Guerra Freda i, per tant, estaria totalment preparada per resistir un atac nuclear i que, a més, com que la van construir els russos, en tenen els plànols. A banda, també conclouen que tots els registres dels sensors sísmics concordarien amb aquest tipus d'explosió que explicava. Per cert, encara a Ucraïna ha mort l'escriptora d'Ucraïna, Victoria Melina, que va quedar ferida greu al bombardeig que hi va haver la setmana passada en una pizzeria de Kramatorsk, al Donbass, com us vam explicar també en aquest programa, el Món RQ. En el moment de l'atac per part de l'exèrcit de Rússia, l'escriptora estava sopant amb la periodista Catalina Gómez, col·laboradora, recordem, de La Vanguardia, que va quedar ferida sortosament lleu. I un altre punt sobre la guerra, perquè al món, l'any 2022, hi va haver el doble de morts per conflictes armats que el 2021. La guerra que va provocar més morts va ser la d'Etiòpia, però evidentment també influeixen en aquest increment notable la situació a Ucraïna i els conflictes entre Israel i Palestina. És el que conclou l'anomenat Índex Global de la Pau que publica cada any l'Institut d'Economia i Pau. Els investigadors han analitzat el total de dades de 163 països i consideren que el continent europeu continua sent la regió més pacífica del món, amb Dinamarca i Islàndia encapçalant tot el rànquing, tot i que ha empitjorat significativament també respecte a l'any passat. Espanya baixa de la posició 29 a la 32 del rànquing dels països més pacífics, tal com ha explicat a RQ el portaveu d'aquesta companyia, Michael Collins.
Relativament, doncs, Espanya és un país bastant pacífic dintre de la regió més pacífica del món. Aquest any el país puntua pitjor que Alemanya o Portugal, però millor que Itàlia i molt millor que França, per exemple. Però sí ha deteriorat una mica en respecte als nivells de pau. Hi ha hagut un increment d'inestabilitat política, han augmentat una mica els nivells de militarització.
L'Afganistan lidera tot aquest rànquing que valora els conflictes actius, la seguretat i també la militarització de cada país. Segurament molts ho veu veure en directe, uns altres ho veu veure per televisió, uns altres ho heu vist a les fotografies dels diaris. És aquest senyor que va recórrer una distància de 350 metres a 70 metres d'alçada sobre una corda d'acer. És el recorregut que hi va superar un funambulista a Barcelona. Es va passejar dalt d'un cable d'acer pel Passeig de Gràcia de Barcelona, gaudint d'unes vistes de la ciutat, això sí, privilegiades. No sé si les va veure gaire, perquè, esclar, el funambulista es diu Nathan Polen, considerat el millor del món, va fer aquest recorregut en menys de 40 minuts, és un rècord que mai no s'havia vist a Catalunya. Polen va sortir, vaja, perquè tampoc es fan aquest recorregut, Polen va sortir de l'edifici de Telefònica, que pels que no ho sabeu està al capdamunt del portal de l'Àngel a tocar de la plaça Catalunya, i va caminar anada i tornada per una corda d'acer a 70 metres, la distància entre aquest punt i l'edifici Generali, que està a la Gran Via de Barcelona. És a dir, que va creuar per l'aire plaça, tota la plaça Catalunya, es va enfilar un parell de xamfrans per Passeig de Gràcia fins a la Gran Via i mitja volta i tornar enrere. Tot plegat era una proposta artística de Rishi Turandan, que ha programat el Festival Grec i que també formaria part de les commemoracions per 200 anys del Passeig de Gràcia de Barcelona. Abans de creuar-lo, Nathan Polen va dir que continua fent de funàmbul perquè li agraden les coses complicades.
Every challenge is a new story.
Cada repte és una nova història. Quan sóc dalt la cinta mai no és fàcil, encara que sigui més curta que les que he fet. Aquest és el motiu pel qual estimo aquest esport, perquè si fos massa fàcil podria tornar-se avorrit, però no, sempre és difícil.
Every time.
Com a part de l'espectacle, el públic va sentir una recreació dels pensaments de l'equilibrista, una barreja de por i soledat i també la percepció del vent. 48 minuts, un grup d'activistes climàtics ha boicotejat una desena de camps de golf per denunciar el malbaratament d'aigua que, segons ell, suposa aquest esport. En el context de sequera actual, els activistes del moviment social Rebel·lió o Extinció han bloquejat els forats d'alguns camps de golf de Catalunya amb ciment. Ho van fer durant la matinada de dissabte a diumenge. A banda, també van desplegar pancartes i cartells que carregaven contra l'ús d'aigua que es fa en aquests camps. Segons Ecologistes en Acció, només un forat d'un camp de golf necessita més de 100.000 litres d'aigua al dia per mantenir tota la gespa que l'envolta. Barcelona acull avui els primers càstigs de la pròxima edició d'Operació Triunfo. Per anar a Fira Barcelona, s'espera que hi passin centenars de persones per participar i només cal tenir més de 18 anys. La directora del jurat és l'estupenda Noemí Galera i assegura que ja han donat més de 300 passis per evitar fer cua a joves que els han enviat vídeos per les xarxes i que els han semblat molt interessants. Després de Barcelona, els càstings passaran per 7 ciutats espanyoles fins a acabar a mitjans de setembre a Madrid. 10 minuts a les 9 i els 16 concursants de la segona edició d'Eufòria van omplir ahir el Palau Sant Jordi dues vegades. Van començar a 1:15 del migdia amb un concert pel públic infantil i van tornar-hi 7:45 del vespre. Van ser concerts d'unes dues hores on els concursants van cantar una cinquantena de cançons. Entre les cançons que no hi van faltar, algunes de les més celebrades d'aquesta segona divisió... d'aquesta segona edició. És Superfort, de Hosmer, interpretat per la Sofia. O la guanyadora, la Jim, que va cantar Tatú de Lorín. És una sorpresa de Miqui Núñez, de Lil Dami i de la guanyadora de la primera edició, Mariona Escoda. En total, més de 30.000 persones van assistir als concerts. I també a Barcelona, la Sala La Paloma va recuperar ahir els balls de Saló. Hi van anar centenars d'habituals de la sala que van sortir a ballar amb la música de l'orquestra en directe. La Paloma va reobrir fa mig any després de 16 anys tancada i ara reincorpora els balls de Saló com a part de la seva programació setmanal. Cada diumenge a la tarda, la banda Tigres al Raval interpretarà temes d'època però amb un toc contemporani. Portaran els ritmes del jazz, del mambo, de la salsa o el bolero una altra vegada com Cantuvi a la Paloma. I a la resta dels esports amb Repsol, a banda de l'entrevista de Joan Laporta a La Vanguardia, avui l'actualitat esportiva també passa per l'arribada del Tour a França, després de les dues primeres etapes al País Basc. La cursa hi arriba enmig dels andarulls arreu del país i la Unió Ciclista Internacional admet que està molt preocupada perquè la situació no pugui afectar el desenvolupament de la cursa francesa, tot i que ara com ara no pateixen per haver-la de suspendre. En el vessant esportiu, ahir, Víctor Lafay es va endur la segona etapa marcada per una vintena de ciclistes que van punxar la roda per una bretolada. Un sotacarro se li va acudir que era bona idea posar xinxetes al tram final de la jornada i diversos ciclistes en van pagar les conseqüències. El líder continua sent el britànic Adam Yates. I avui comença el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran eslam de la temporada de tenis. Carlos Alcaraz, però sobretot Novak Djokovic, parteixen com els principals favorits per guanyar el títol. El serbi s'estrena aquest migdia contra l'argentí Cachín, mentre que Carlos Alcaraz no debutarà fins demà, igual que l'empordanesa Paula Badosa. En Fórmula 1, Max Verstappen continua imparable i ahir es va endur el Gran Premi d'Àustria. Inicialment, Carlos Sainz havia acabat quart i Fernando Alonso sisè, però una reclamació de l'equip de l'Asturià va fer que Fernando Alonso guanyés una posició i quedés cinquè i que Carlos Sainz en perdés dues i acabés setè. I en bàsquet, la selecció espanyola sub-19 ha guanyat el Mundial que s'ha disputat a Hongria després de superar de 4 punts França. I en futbol, definitivament Espanya serà als Jocs Olímpics de París de l'any que ve, de l'any 2024. Necessitava que Anglaterra guanyés Portugal als quarts de final de l'Europeu sub-21 i així va ser. A més, l'equip espanyol ja està classificat per les semifinals d'aquest Europeu. Jugarà, mira, contra Ucraïna.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Aquí només la tertúlia amb Màrius Carola, amb Teresa Cunillera, amb Mònica Terribas, amb Pablo Iglesias i amb Miquel Samper, amb la mirada avui a l'ull de poll del Tian Riba. Però abans, el temps. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Aviam. Primer, ben tornada.
Gràcies.
És molt desagradable.
Em sap greu.
Més greu en sap a mi veure't així.
Ah,
clar, home, clar.
Que era desagradable
no,
que veure'm.
No, que va, que va. Mai és desagradable veure't. Quan deia porta, va fer un accident.
Vaig caure, corrent, ja sí. Sí, sí, m'han immobilitzat
la mà. El que
passa
que porta aquestes coses de la... De, aquesta
sí,
cosa de la
fèdula aquesta, o no sé com es diu.
Els dits
i
aquesta cosa tan... I penjat, això m'ho recordo a les èpoques pretèrites on jugava a bàsquet. Bueno, anem al temps. He de dir que ha estat un cap de setmana força tranquil,
sí.
Però que avui dilluns tornen les tempestes amb una temperatura, diríem, que... moderadeta.
Sí, de moment continuen les temperatures a ratlla, fa calor, però la que tocaria per aquesta època de l'any, i hem de destacar avui les tempestes que tornen a partir del migdia a moltes comarques. Ara al matí cel mig ennuvolat, fa una estona s'ha escapat algun ruixat cap al Montsià, però serà sobretot a partir del migdia quan aquests xàfecs i tempestes s'estendran per més comarques. Ho faran per les comarques interiors de Girona, nord de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, i també al voltant del Massís dels Ports o muntanyes de Prades. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja i no es descarta algun aiguat o també pedregada. Per tant, a partir del migdia, precaució amb aquestes pluges i tot plegat amb aquestes temperatures que es mantenen com al cap de setmana, entre els 28 i els 33 graus de màxima o més altes cap a Ponent i també les Terres de l'Ebre. Continuarà aquest temps insegur amb tempestes, sobretot durant les tardes, centre i nord del país, demà, dimecres i també dijous. I a partir de divendres pugen les temperatures, però farà més sol.
I a 4 minuts per les 9 del matí anem amb el trànsit.
Norauto, els experts en el manteniment del teu cotxe, t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC, allà ens espera, també com cada matí, l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. A poc es va normalitzar la situació a l'AP7 per l'accident de primera hora a Subirats, on encara hi queda un tram de congestió, però s'ha reobert el carril tallat. A la mateixa via, però, l'avaria d'un vehicle està complicant força la circulació al tram de Castellbisbal i Sant Cugat en sentit Girona, que afecta durant 6 quilòmetres també l'enllaç des de la B23 al Papiol. A la resta de carreteres no hi ha tanta congestió, però encara alguns trams amb aturades, tant a la C58 en els dos sentits de la marxa a Montcada i Reixac, com pel Llobregat a la C32 a Sant Boi i la C31 al Prat cap a Barcelona. I a les rondes hi ha menys cues, tot i que amb els trams habituals afectats en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Vine a Norauto i fes el manteniment del teu cotxe de manera sostenible amb la meva ecorrevisió oficial. Estalviant-te l'IVA i sense perdre la garantia del fabricant. També per a cotxes híbrids. Promoció exclusiva a Norauto.es. Demana cita. Quilòmetre a quilòmetre. Avancem junts.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant... Mutamia. Mutamia. És que es veia venir. Parlant de gats, perquè avui llegim al periòdico que proliferen a TikTok els suposats experts en comunicar-se amb els gats. Malgrat que els entesos ho desmenteixen, a TikTok hi ha perfils com el d'Alec Newman, que assegura que ha descobert el significat del llenguatge felí. Després d'observar el miol dels seus gats durant anys, està convençut que si un gat miola A, significa t'estimo. I que si el gat fa serveix perquè el gat deixi de fer alguna malifeta. Passant de la teoria a la pràctica, perquè l'equip del món RAC1, que domina molt això de pentinar gats, ha fet recerca i ha trobat un altre perfil a TikTok, el d'un home que es diu Jason Ferran, i que ha donat una primera clau per comunicar-se amb els missos.
Lesson 1. Which means food.
Per tant, si teniu un gat a casa, deixeu que escolti això a veure si reacciona a la crida per menjar. Que voleu que el gat us vingui on sou vosaltres?
How to speak cat lesson 2. Mac-eh. Which means, come here. Mac-eh.
O sigui, mac-eh vol dir vine aquí.
Mac-eh.
Això. Si el vostre gat ha sentit això...
Mac-eh.
I ha vingut cap a vosaltres, funciona. També dic que potser ha estat casualitat. Però si com diuen els experts de debò, tot això és una camama, no teniu cap mena de dubte. O sigui, estem gastant el temps de la Ràdio Líder a Catalunya amb un punyetero gat i dos sonats que a TikTok ens diuen que els gats venen, van i se'ls diuen que ens estimen. És una camama. I com el vostre gat ja dic que no reaccionarà, no insistiu si no voleu que us passi a la propietària del recordat Mishi.
Ai, que està dormint.
Com es diu el teu?
Mishi.
Mishi.
Ai! Oh, se'ls m'ha queixalat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre.